L'Escriptoteca, episodi 7, del paper al cel·luloide. Són les 9 del dimecres 8 de novembre de 2006. Benvinguts al 8è programa, a la 8ª Escriptoteca. La setmana passada, que va ser dia festiu, dia 1 de novembre, no vam fer el programa. Fa 3 setmanes tampoc el vam fer, hem anat així una mica, com diuen en castellà, salto de mata. Però avui tornem a posar-nos les piles, tornem a agafar el ritme i tornem a estar aquí davant dels micròfons amb vosaltres a la Ona Codinenca pel programa de l'Escriptoteca. Veureu avui una sèrie, o escoltareu avui una sèrie de molt petits, inclús són tan petits que inclús ni els valoreu o ni els detectareu, de petits canvis que hem introduït i que introduirem més de forma més ostensible a mesura que vagin passant els programes. Poquet a poquet l'Escriptoteca va evolucionant. Estan aquí amb mi a la taula com cada nit la Cristina, bona nit Cristina.
Hola.
I el Joan, bona nit Joan.
Hola, bona nit.
Amb qui parlarem en la primera part del programa d'avui a la biblioteca d'aquells llibres que han estat portats al cine i també podem comentar llibres que ens estranya que encara no hagin estat portats al cinema. A la segona part, a l'escriptori, que la posem sempre després d'un tall musical, divagarem una mica sobre el fet d'escriure com fem cada dimecres. Finalment us posarem una breu efemèrides literària de l'última setmana i un recull de concursos i premis que conclouen el seu termini properament. Al final farem, com sempre, el nostre concurs setmanal. Comencem, doncs.
La biblioteca.
Les entrades, per favor. Les hi donem. Entrem. Comprem crispetes. Busquem la sala 7. L'acomodador ens guia fins als seients. Els trobem. Li donem les gràcies. Se'n va. Ens asseiem. Ens mirem. La pantalla està negra. La sala va omplint-se. Comença la pel·lícula. Maten el xiquet. Menjo crispetes. Faig un glob d'aigua. La mare es casa amb un altre home. No m'agrada la pel·lícula. Vull marxar. Desitjo així corrents allà. M'angoixo. Ho veig tot borrós. Necessito perdre-ho tot de vista. No marxo. Continuo asseguda. He vingut acompanyada. Miro les amigues. Estan contentes. Els agrada la pel·lícula. M'esperaré. Miro la pantalla. La mare ara agita amb un xinès. És la pitjor pel·lícula que he vist. La mare se suïcida. Les meves amigues ploren. He tirat els diners. S'acaba. Ja era hora.
La Cristina ens ha llegit un fragment del relat Qualsevol dia en la vida d'un adolescent, de Sònia Sallés, coneguda a la pàgina de relats en català com a Paraula.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
Moltes vegades ens llegim un llibre després de saber que se n'ha fet una pel·lícula, d'haver-la vist i que ens hagi agradat. I moltes altres vegades anem a veure una pel·lícula precisament perquè ha sortit d'un llibre que ens ha agradat. Rarament la qualitat de les dues expressions artístiques, de la pel·lícula i del llibre, coincideixen. Normalment ens agrada més el llibre que la pel·lícula, encara que també hi ha casos en què la pel·lícula doncs, ens sorprèn i ens agrada més que el llibre. Avui és del que parlarem. Parlarem d'aquells llibres que han estat portats al setè art, a la pantalla, i que la diferència que trobem entre llibre i pel·lícula, que ens ha agradat més. I podem començar amb el Joan, que el tinc aquí davant. Endavant, Joan.
Bueno, mira, en principi començaríem dient que del típic tòpic
de que el llibre és millor que la pel·lícula. Quasi sempre és així, bàsicament per una raó. El llibre s'ha escrit primer. Uh-huh. Ens ho imaginem a la nostra manera. La pel·lícula ens la donen feta. I ens la donen en base a algo que nosaltres ja tenim una idea preestablerta. Per tant, és difícil que aquesta idea coincideixi exactament amb les nostres expectatives de la pel·lícula. D'altra banda, també les pel·lícules moltes vegades canvien una mica el relat per fer-ho més comercial, no ens enganyem. Vull dir, llavors la cosa tampoc, si volem que sigui fidel al llibre, ens portem desagradables sorpreses.
I moltes vegades canvien precisament el final, potser, no? Com els llibres, el final feliç típic del cinema.
Efectivament,
que no hi estan en el...
moltes vegades dius, això no estava al llibre. Vull dir, en principi jo crec que és la gran el que sempre passa. De totes maneres, si mirem gairebé totes les pel·lícules, si miréssim tots els títols de crèdit, sempre posa al final de tot amb lletres ben menudes que no llegeix gairebé ningú. Però aquesta novel·la està basada en aquesta pel·lícula està basada en la novel·la d'algú que normalment és absolutament desconegut. Uh-huh. Habitualment és així. El que passa és que les grans produccions i així, o les pel·lícules ja enfocades en un llibre que ha tingut molt èxit o que és un llibre molt establert, doncs ja vas a veure-les precisament perquè el llibre ha tingut una ressonància exacta molt notòria.
Jo crec que el problema també moltes vegades és que la pel·lícula disposa d'un temps reduït per explicar-te la història i a vegades crec que el redueixen massa i no tenen temps d'explicar les coses més bàsiques de lo que és el llibre, de lo que és la història. I a vegades fa que no s'entengui, a vegades no s'entengui bé de què va la pel·lícula. És difícil d'entendre precisament perquè falta metratge. Ara tenim ja la moda de les versions extendides, que amb les versions extendides acabes d'entendre la pel·lícula.
O la versió del director, no? Que era una
la versió del director, sí. Sí.
Molt bé. Quines són les sorpreses agradables que us heu emportat? Si és que n'heu preparat alguna per avui, d'allò que diguis, mira, el llibre em va agradar molt i la pel·lícula, ostres, doncs també em va agradar molt.
Mira, a mi el que em va agradar molt el llibre i em va agradar molt la pel·lícula, encara que evidentment és una adaptació també i que els fans poden trobar-hi fallos i coses d'això, és la del Senyor dels Anells. L'avantatge del Senyor dels Anells va ser que van disposar de tres pel·lícules per explicar un llibre que és evidentment llarguíssim i que explica un món que si no hi entres no entens res. Però malgrat que és una adaptació i que hi ha moltes coses canviades, per fer la pel·lícula més amena i més, això que deia el Joan, una mica més comercial, una de les coses que vaig trobar que era molt, molt bona o que havia sigut molt fidel en el llibre ha sigut el càsting, que crec que aquesta és una altra part molt important d'una pel·lícula, d'una adaptació d'un llibre, d'una novel·la, i és que es faci el càsting bé i s'escolleixin els personatges o els actors adequats als personatges, no?
No et vas fixar, perdona que t'interrompi, sí. No et vas fixar en una cosa molt concreta, de que quasi tots els actors d'aquella pel·lícula tenen els ulls blaus, per no dir tots pràcticament?
Espera, que...
Cosa que jo la vaig trobar una mica elitista, però és a dir, el Frodo té els ulls blaus, sí. El Legolas té els ulls blaus, l'Aragorn té els ulls blaus,
no.
El Mandalf té els ulls blaus...
No, espera, ara tinc que contradir, El Legolas no té els ulls blaus.
I tant.
No. El Legolas no té els ulls blaus.
Pues els té d'un verd molt
clar. L'Orlando Bloom no té els ulls blaus. I el que fa de Sam tampoc té els ulls blaus.
Aquest no l'he dit perquè sé que els té marrons, però...
Qui més no té els ulls blaus?
El Mandalf sí. El Gollum té els ulls blaus. Encara que no és un actor, és un
ninot.
Els hobbits, jo diria que, a part del Frodo, no tenen els ulls blaus.
No, bueno, era un
comentari,
oi?
Sí. I la noia tampoc té els ulls blaus. L'Arwen. L'Arwen tampoc té els ulls blaus.
No hi apostaria ara, però bueno. Molt bé. Hi ha una altra novel·la que també m'agradaria De fet, és que s'assembla tant la novel·la al llibre que pràcticament se m'ha fet expressament. És la pel·lícula és boníssima, de fet fa molt poc va ser considerada pels crítics que fan aquella llista cada 10 anys de les 10 millors pel·lícules de la història, va entrar aquesta, que era la pel·lícula del Padrí, de Francis Ford Coppola, el llibre de Mario Puzo. Jo vaig fer al revés, jo vaig veure la pel·lícula i al cap d'un temps vaig trobar el llibre en una llibreria i vaig dir, va, me'l compraré. I de fet és pràcticament calcat, és a dir, la pel·lícula, la versió del director és llarguíssima i passa això, no? Mires els diàlegs i quan ja has vist la pel·lícula unes quantes vegades, que és el meu cas, doncs els diàlegs te n'adones de que estan pràcticament calcats a la versió del llibre, no? I el llibre va sortir no gaire abans, però sí que va sortir uns anys abans i després va fer la pel·lícula, no com la segona part que va sortir sense llibre previ.
A veure, jo crec que això que has dit de la fidelitat va molt lligat al director. El director, suposo que l'equip, i si el director té un nom ja fet, pot permetre's el luxe de canviar una mica, de no dependre tant dels que posen els calés, no? I manar una mica sobre la pel·lícula. Ens trobem, jo, mira, hi ha diverses pel·lícules que he posat aquí que m'agraden molt. Una d'elles, Fahrenheit 451, ha sortit aquí diverses vegades. La història és de Ray Bradbury, però el director era Truffaut.
Sí,
aquest home, des de la pel·lícula més famosa seva, per exemple, de 400 Coup, ja era un home amb una trajectòria, podia fer-ho. Un altre home que m'ha agradat molt fent pel·lícules, basat en una novel·la, el mateix cas que tu, primer vaig veure la pel·lícula, després vaig llegir la novel·la, i curiosament em va agradar més la pel·lícula que la novel·la.
Poques vegades passa, sí?
Sí, però va ser Querelle de Brest, una pel·lícula de Fassbinder.
Ah, vale.
I això una vegada vaig comentar que m'havia agradat el llibre també, però trobo que la pel·lícula està molt ben portada i el llibre no deixa de ser amb moltes frases molt curtes. La pel·lícula, en canvi, està més ben...
Més elaborada, la pel·lícula, que no el llibre.
Un altre director que a mi m'agrada, de les quals les pel·lícules també tothom n'ha vist algunes, és Kubrick.
Sí.
Kubrick, per exemple, amb L'Odissea de l'Espacio, d'Arthur Clarke.
Sí.
Qui no ha vist aquesta pel·lícula, l'ha canviat, perquè el relat és molt curt.
Jo ara no sé per què tinc la sensació, igual m'equivoco, si m'equivoco que se'm corregeixi, tinc la sensació que el llibre es va escriure després de la pel·lícula.
Jo diria que no. Jo diria que no. El que sí que es va escriure després, que això va ser la gran jugada comercial, va ser La Guerra de les Galàxies. Primer es va fer la pel·lícula i després quan van veure que tenia molta tirada van dir, calla, traiem els llibres i els TVOs i sí, tota una història sí, darrere. Sí, però això es va fer darrere. Jo crec que no, que 2001 abans és el relat que es diu El Centinela, precisament.
Ah, jo és que tenia un llibre que era 2001, Odissea de l'Espacio, d'Arthur C. Clarke.
Sí.
Doncs bastant llarg.
No, és un relat bastant curt que es diu El Centinela, precisament basat una mica en la segona part de la pel·lícula, quan ja comencen a anar a la Lluna i d'allà.
Vale.
I llavors, doncs a partir d'aquí, Kubrick va fer tota la pel·lícula. Però en principi crec que és així, eh? Si hi ha algú que em digui no, doncs pot ser perquè...
No, pot ser, el que passa que jo algú m'ho va comentar, això de que el llibre s'havia fet més tard a la pel·lícula, igual hi havia una edició primera i després van fer una... aprofitant l'èxit, van allargar-lo i
probablement
l'hagin
vestit més. Doncs jo crec que una mica va molt amb la línia d'això, que si el director està molt establert, la pel·lícula realment surt molt bé en comparació al llibre inicial.
En comparació al llibre. Això potser una comparació molt bona seria la de les dues versions que s'han fet de Lolita, de Vladimir Nabokov, la primera de Stanley Kubrick, una que no és el llibre és absolutament impressionant, la pel·lícula és molt bona, però la segona versió que es va fer fa relativament poc d'un autor que es diu, un director que es diu Adrian Lyme, que és el d'Acoso i Instinto Bàsic, bueno, pel·lícules d'aquestes, va fer una versió així amb una joveneta que es veia claríssimament que no tenia 12 anys sinó que anava a acabar els 25 tranquil·lament, però feia veure que tenia 12, i amb el Jeremy Irons, malaurat actor, i va fer una versió molt bastant més dolenta que no pas la primera, no? Clar, una Stanley Kubrick ja tenia un prestigi, tenia una història quan va fer Lolita, en canvi Adrian Lyme està basat en el Star System de Hollywood i s'agafa el que hi ha.
Jo no vull dir que sigui sempre així, però quan han fet segones versions de pel·lícules d'aquestes famoses, rarament la segona és més bona que la primera, rarament.
El que passa és que la primera potser es va fer fa 30 anys endarrere, I volen aprofitar, com havia quedat la pel·lícula com una mica estancada, potser la del Kubrick, molt fet amb la moral i la filosofia d'aquella època, han dit, calla, traiem una segona versió, que allò va tenir molt èxit, és molt bo, vull dir, per dolent que sigui, la gent ho anirà a veure una altra vegada.
Exacte, per dolent que sigui la pel·lícula, com que està basada en el Botan Bob, sé que no, no espatlli tant. Molt bé, Cristina, més pel·lícules i llibres.
A veure, jo volia, per això que deia el Joan, de que si el director és bo i tal, doncs té un prestigi i pot manar una mica amb la pel·lícula, hi ha un altre fet, i és de que o el que ha escrit el llibre sigui el mateix director, que és un altre...
Paul Auster, però estaves pensant, per exemple?
Bueno, no estava pensant en Paul Auster, però veus, aquest també hi va. Jo havia pensat en el Ray Loriga, amb el llibre Caídos del Cielo i la pel·lícula La pistola de mi hermano, que són calcades. Mm-hmm. Quasi bé també és millor la pel·lícula. Encara té algun petit detall més. O bé que el director tingui no sigui famós o tant, o tingui aquest prestigi que em deia el Joan, però que tingui l'apoi de l'autor. Que això també dona un respaldo. I com que m'ho has dit així que he entrat, suposo que parlaràs de La Triste, doncs vaig a parlar de La Triste.
És un tema recurrent, els programes cadascú té els nostres, tenim els nostres tòtems.
I aquest és un d'aquest segon cas, no? De que el guió fet per l'Agustín Díaz Llanes, bueno, amb el que s'ha basat l'Agustín Díaz Llanes, doncs ha estat respaldat totalment pel Pérez Reverte. I encara que els fans dels llibres de La Triste són totals detractors de la pel·lícula, jo visitava una web mentre es feia la pel·lícula i tota aquesta història de la gent que seguia La Triste, que seguia La Triste tots els llibres i que se saben totes les històries i que inclús que han participat d'extres i tot això, a la que es va estrenar la pel·lícula li van fotre un pal, però una cosa exagerat, perquè clar, no deien, no sortia tot exacte igual que els llibres, no? Això. A veure, des d'un principi es va dir que era una adaptació de 5 llibres, una adaptació, no que explicarien els 5 llibres en la pel·lícula. I llavors, pues, clar, hi ha diferències. Però la base jo crec que ha sigut molt bona, perquè en comptes de basar-se només en la història del personatge, ha fet un recorregut per la història d'aquell temps. I llavors això és el més bo que té la pel·lícula, crec. A part de les interpretacions, eh?
Jo, una mica sumant-me a això, voldria comentar que és que una mica va, a part d'això que hem dit, de tant el director, per la seva categoria, com per la seva relació amb l'escriptor, també una mica van les tendències dels països. És a dir, una pel·lícula anglesa sabràs que farà una adaptació extraordinària, que farà el que en francès es diu la mise en scène, la posada, tindrà tots els detalls absolutament extraordinaris. Tots hem vist pel·lícules com El que queda del dia o Howard's End. Mm-hmm. Són pel·lícules exquisites, vull dir, el que queda del dia de Kazuo Ishiguro és un, si sembla bastant al llibre, i però bueno, vull dir, funciona molt així, vull dir, en qualsevol pel·lícula anglesa trobarem aquesta línia. Les pel·lícules franceses, en canvi, retraten molt bé una societat, com estan fetes, normalment són molt actuals les pel·lícules franceses, denoten molt bé la societat actual, en tots els personatges que van sortint. Vull dir, és una mica l'especialització per tipus, o per països, podríem dir, o del tipus de cinema que es fa. Mm. Els americans busquen un cinema molt comercial, molt, que entri molt fàcil, amb heroïns, noies maques, sobretot, imprescindible, vull dir, que acabi bé, allò que deies, no? Que cada que va bé la força.
Que el mal sigui derrotat i que el
no es quedi la noia. I a partir d'aquí, pues, més o menys fidel a la novel·la. Mm. Moltes vegades la novel·la ja va una mica enfocada també de la mateixa manera.
Si la pel·lícula és americana i és històrica, no et creguis res. Perquè...
Sobretot si surten russos o...
Perquè
o en àrabs, no?
És algo impressionant, els canvis que fan amb les pel·lícules.
Però suposo, jo no m'he llegit ara pensant en americans i en productes de propaganda. Aquest no va ser un producte de propaganda purament, però no sé si heu llegit el llibre, i heu vist la pel·lícula després. El llibre és El cor de les tenebres i la pel·lícula L'apocalipsis Now, del Francis Ford Coppola sobre la guerra al Vietnam.
Sí.
Sí, no sé si...
La pel·lícula sí, el llibre no l'he llegit.
El llibre no l'he llegit. Sí, vale. No, era per veure si també hi havia una diferència en tot americà, el llibre és americà, el de pel·lícules americana, a veure si hi havia tanta diferència.
Home, de tant en tant surt en alguna pel·lícula d'aquestes, però compte, tu imagina't, entre la jaqueta metàl·lica aquesta, sí, o tres o quatre que han sigut una mica... A veure, que es fan famoses precisament perquè són les úniques que no... A part que estan ben fetes, uh-huh, tot s'ha de dir, que són obres d'art. Però quantes hi han de boines verdes, de boines negres, dels massacradores de no sé què, vull dir, libertadores de tot el món.
És que ja no cal que siguin només de guerra, perquè jo, per exemple, tinc apuntada una que havia llegit el llibre, em va agradar molt, La ciutat de l'alegria, del Dominique Lapierre. El llibre em va agradar moltíssim, vaig trobar que feia un retrat molt de la Índia, molt maco, molt impactant. I després vaig anar a veure la pel·lícula, com van fer la pel·lícula, a veure per què m'havia llegit el llibre, perquè és que si no van canviar-ho tot, van canviar el personatge principal, van deixar el personatge secundari que era l'americà, llavors aquell era el verdader protagonista de la pel·lícula, no tenia res a veure. Si van fer d'una pel·lícula que retractava, feia un retrato de la problemàtica de la gent pobra a la Índia, doncs en van fer una pel·lícula d'herois totalment, sí. La van destrossar totalment.
Bueno, de fet ara no té gaire a veure, vull dir, no és històrica ni és un retrat, sinó que és una novel·la fantàstica. Ara m'ha vingut al cap la novel·la de la història interminable de Michael Ende, que és un autor alemany, i la versió, aquella pel·lícula que es va fer, que va crear tanta expectació, i me'n recordo que unes cues a les sales tremendes, i que vaig sortir del cine jo era jovenet, vull dir, tenia 15 anys o 16, vaig sortir al cine defraudat, i allò que dius, com pot ser que hagin fet això, no? Una pel·lícula que...
En canvi, la gent que no havia llegit el llibre va sortir encantadíssima.
L'hauria trobat extraordinària, però és que jo no entenc com poden haver transformat, vull dir, el nen que comença amb una situació de lo que ara se'n diu bullying, no? Matxacat pels altres a la classe, que es tanca, marginat en un lloc, tot el que fa, i llavors allò que s'acaba convertint quasi entre una història d'amor entre un nen i una nena, i dius, home, no, per favor, dius, no... I el drac aquell que sembla un gosset encantador, una espècie de Snoopy, saps? I és una cosa horrible.
Aquest és un dels que vaig fer al revés, perquè jo vaig veure primer la pel·lícula i
et va agradar.
I em va agradar. A veure, vale que dius després quan llegis el llibre, doncs és una altra cosa, no? Però la pel·lícula, sense haver llegit el llibre, em va agradar.
Jo potser que a vegades això et passa, no? El defecte, entre cometes, o el no defecte, però el fet d'haver llegit el llibre primer... Ja et fan anar, primer et fan anar condicionat a la sala, sabent que normalment les adaptacions cinematogràfiques, bla, 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 bla. I a sobre, doncs, com que ja tens la idea, tu t'has mentalitzat els personatges, els has visionat, has vist les escenes de la teva manera, a la pel·lícula t'ho trenca. No? Jo crec que molta gent que ha llegit El Senyor dels Anells també li passa això. El meu pare, per exemple, m'ho va comentar, no? Mon pare és un gran admirador de Tolkien i del Senyor dels Anells, em va dir, ostres, és que... clar, t'ho creien d'aquella manera i tal, i no, jo quan llegia el llibre no era això, no eren aquelles magno estàtues, aquelles, saps, aquells tropecientos millones de mil d'orcos atacant, no, era un...
Bueno, és que ara el copiar i pegar és tan fàcil. un exèrcit.
Però veus, jo quan vaig veure El Senyor dels Anells vaig anar en plan negatiu, o sigui, tinc que admetre que vaig anar i vaig dir, vaig veure quina merda han fet amb El Senyor dels Anells. O sigui, totalment en plan crític i d'això. I quan vaig sortir del cinema, a part d'alguna escena d'aquestes de història d'amor de xico xica que vaig trobar que l'havien afegit, que sobrava i tal, però el que més em va impressionar precisament va ser els personatges, que és que eren exactament igual com els havia imaginat jo, i això és una de les coses que quan vaig sortir que pensava carregar-me la pel·lícula, no me la vaig poder carregar.
Una de les avantatges que té anar adaptant pel·lícules a novel·les és que moltes vegades gent que mai es llegirien els llibres aquests,
sí,
els hi crea una mica una expectació, no? De dir, és que la pel·lícula és tan bona, i llavors lo típic dius, és que tu no has llegit el llibre, no vegis el llibre com és. I acaben llegint-lo. I llavors sí, dius, això és bo.
Sí,
això és bo.
Veritat que és tan
veure,
bo.
Sí, és cert, i... això. A veure,
sí, això també és veritat, a vegades tira. El nombre de la rosa, una altra
rosa,
adaptació... important, que la pel·lícula, la gent que no ha llegit el llibre, tothom li encanta El nombre de la rosa, és fantàstica. I
a mi em va enfadar la pel·lícula.
Jo quan vaig veure, jo vaig dir, ostres, han anat tan a saco a matar gent.
Vaig trobar que estava molt ben feta, clar, havien de fer-ho, perquè clar, el llibre quantes pàgines té? Deu tenir unes 900 pàgines, és llarguíssim, i hi ha molts trossos que és tot llatí.
Sí, però jo trobo que A veure, si una pel·lícula... Tindríem que valorar si una pel·lícula requereix un quart d'hora més de metratge, recoll, val la pena posar-li.
Sí, sí. Això ho ha de pensar el productor, que és el que paga. Vull dir, un quart d'hora més són molts diners per una productora.
No, jo més que això em referia a que van canviar completament el final perquè fos més maco. Dius, home, si una persona mor cremada a la foguera, pues és que és així, és que l'autor volia que fos així, que fos així de dramàtic i real, i no que després es salvin i s'acabin casant gairebé.
Bueno, de fet, també en novel·les, no ha passat amb El Senyor dels Anells, però en novel·les molt d'aquestes que han tingut pes en la història, com també m'ha tornat a venir el cap la d'Esmorzar, Tiffany's del Capote, acaba amb un final feliç, que acaben junts en el taxi els dos, quan en la història no acaben junts, i dius, ostres, llàstima que una novel·la tan bona, amb una pel·lícula que és molt elegant, la pel·lícula, i que va funcionar molt bé, ho hagin d'espatllar posant-te el final feliç de quan ella troba el gat i tal, que en veritat em sembla que el gat fins i tot no n'hi apareix, ara no em recordo, però vull dir, t'ho desmunten amb la, no sé, suposant que la gent, igual pensen que la gent que va al cine és més tonta que la gent que va, que llegeix un llibre, o que és...
A veure, és
més
fàcil veure una pel·lícula que llegir un llibre.
Sí, molt més, clar, sí, no, l'esforç és menor.
I un llibre que t'acabi malament, l'acceptes, jo crec, més bé que una pel·lícula que acabi malament.
A mi m'encanta que acabi malament les pel·lícules. Digue'm, no, però m'agrada, o sigui, perquè la realitat és aquesta, vull dir, aquelles històries típiques d'un tio lluitant contra una adversitat tremenda i que realment li està costant molt i tot, i cada cop, ai, hi ha un gir del destí... i tot acaba bé, dius, no, és impur, aquestes històries no acaben bé mai, per tant, perquè de cop t'ho fan, no? I ens és feliç i té una casa gran i es casa i mira, i va tot bé, dius, no.
Però és la manera de que quedi tot equilibrat, vull dir, les pel·lícules aquestes, que a més han tingut molt èxit, que estan basades en l'inspector aquest que vigila, que hi ha un sàdic que es va carregant a mitja ciutat, que és molt intel·ligent, i després, a última hora de la pel·lícula,
fa una cagada
d'aquelles que ni un criu de parvulari, vull dir, home... Però clar, ho han d'acabar, i han d'acabar-ho bé, no pot quedar aquell home suelto.
A la gent li agrada sortir satisfeta del cine, sí. I que totes les coses han quedat lligades i tothom
exacte,
és feliç, tothom a casa seva.
Perquè parlant de finals feliços, vosaltres quan llegiu un llibre o una pel·lícula, espereu un final feliç? És el que dius, ara em sabria molt de greu que el tal, imagina't, no sé, ara poso per exemple El Senyor dels Anells, per exemple, imagina que estan allà en el Monte del Destino i de cop apareix un drac d'aquells i pam, se zampa la cabeza del, es menja el cap del Frodo i s'acaba el llibre, tu.
Jo crec que a mi m'agradaria igual perquè el món que ha creat és algo que jo no m'hagués imaginat mai, m'ha sorprès, m'ha anat mantenint l'interès i vull dir, és igual com acabi.
Però tu li agafes, igual que en una pel·lícula, per això faig aquesta comparació, tu agafes, m'agafes estima en part als personatges, ara estima, no?
Sí, dir, però n'hi ha que d'això, a la Trister maten.
Vale, gràcies. Em llegiré el llibre perquè ja és el final.
No, vull dir-te que d'això que dius tu, agafes estima al personatge i tal, i el fantàstic seria que hagués passat alguna cosa i, a veure, si la pel·lícula hagués sigut americana s'hagués salvat, hòstia.
Evident.
I en canvi aquí no.
Fem un petit tall musical i tanquem aquí la biblioteca.
Snow falling down, freeze my body.
L'escriptori.
Per a la sessió dels divendres a la nit sempre hi havia alguna sorpresa. He de reconèixer que des que em llevava em passava el dia provant d'endevinar amb què ens sortiria el vell Mateu. A la distribuïdora se'n feien creus que, en aquell poble tan petit, amb un cinema que es mantenia en vida en un estat comatós, només aguantat per la bona voluntat de quatre vells i quatre marrecs que no volien o no podien desplaçar-se a Mollerussa o a Balaguer, encara tinguessin la barra de demanar-los-hi aquelles pel·lícules tan estranyes que a Lleida no miraven ni els peluts de la universitat. Perquè quan no eren pel·lícules de Hong Kong o de directors americans amb ulleres de pasta, eren comandes de l'any de la Maria Castanya. Sempre igual, al costat del Titanic, de la de Santiago Segura o de la del James Bond que toqués aquella setmana i que passaria la primera sessió del diumenge, hi havia una sorpresa. Alguna setmana ens feia cas i aconseguia una d'aquelles pel·lícules estranyes que li demanaven. Llavors, de vegades preferia deixar-nos sols, com amb una sobredosi de desgràcies de Requiem per un sueño, i se n'anava a escombrar el bar o a endreçar els armaris. No li importava. Només que s'emocionés de tant en tant amb joies que li descobríem, com la història verdadera, ens ho perdonava tot.
He pogut escoltar un fragment del relat Doble sessió, de Jordi Morell, conegut a la pàgina de relats en català amb el sobrenom de Neret. Estem ja a l'escriptori, l'apartat del programa en què parlem de la gent que escriu. Ho fem, com sempre, amb la col·laboració de la pàgina de relats en català.cat, d'on surten els relats, els fragments de relats que la Cristina us ha estat llegint i continuarà llegint fins ara. Avui, en aquesta segona part del programa, farem un comentari una mica difícil de plantejar, a veure si ens en sortim. La idea és veure, quan una persona escriu, si pot escriure pensant com la seva història com una pel·lícula, és a dir, imaginar-se doncs les escenes del personatge movent-se pels carrers i dialogant i fins i tot físicament, no? Doncs, no sé, poso per exemple algú que escrigui imaginant-se que el seu personatge s'assembla, doncs, a tal actor, a tal actriu, i que camina pels carrers de Nova York que ha vist en el cinema, o pels carrers de Barcelona que ha vist en la televisió, o escriu, o escriu al revés, o aquella gent que escriu d'una forma tan amb tan poca acció, com si diguéssim, tan poca acció física, que és impossible imaginar-se una història. Hi ha llibres que és possible imaginar com a pel·lícula, hi ha llibres que no és possible imaginar com a pel·lícula.
Evidentment. Jo ara, quan m'has deies això, leccions que no es podien passar, he estat pensant en els llibres del Sándor Márai, L'última trobada, o Una dona justa, o d'això, penso que són uns llibres que no es podrien portar al cinema, perquè és que hi ha tan poca acció, passa tan poca cosa, i els personatges són tan escassos, i tot un... Per exemple, el de L'última trobada, que és quasi bé un monòleg, tot el llibre. Dius, ostres, portar això al cinema seria...
Com ho fas? Seria molt difícil. De totes maneres, pensa una cosa. Un llibre que vas comentar ja fa uns dies endarrere, que va ser Juan Salvador Gaviota, es va portar al cine. Jo la vaig anar a veure. I em diràs tu, veure durant hora i mitja una gavina volant amb uns comentaris de fons i una música molt bona. Però...
És més tipus documental, més...
O les pel·lícules de l'Anó, del Jean-Jacques Anó, que són... És molt difícil inclús explicar què passa en aquella pel·lícula. Recorda't de l'Oso o En busca del fuego. Són pel·lícules realment molt difícils de portar al cine. Vull dir que a vegades és un exercici...
No, a veure...
Però potser el que ho deia Cristina és que En busca del fuego passen coses i els personatges es mouen, van d'un lloc a l'altre, hi ha lluites, hi ha històries...
El que no m'imagino és al revés, aquestes pel·lícules fetes com un llibre, no?
Com un llibre. És, a vegades és difícil, veure una cosa com a l'altra.
I en canvi hi ha llibres que només els llegeixes i ja veus la pel·lícula.
Sí, exacte, hi ha llibres que els veus. De fet, hi ha llibres, dèiem abans, no?, que sorprèn, a vegades sorprèn molt com l'èxit que han tingut o com són, no hagin estat portats mai al cine. I un dels clars que tinc des que vaig llegir la Conxorxa dels Enzes, del John Kennedy Toole, amb aquell personatge tan peculiar, aquelles escenes tan còmiques. No sé si és que ningú s'ha atrevit o és que ningú ha trobat algú tan friki com per fer d'Ignacio Reilly, però és una pel·lícula que sorprèn que no estigui fet, i tot és molt visual narrativament, no? És tota l'estona aquelles imatges del personatge vestit com vesteix, amb els personatges que es troba, les coses que fa, però no...
A vegades, de totes maneres, jo he estat mirant avui, preparant la xerrada d'avui, autors de llibres que m'havien agradat i que no s'havien portat al cine. Uh-huh. I remenant per la biblioteca o per internet i així, he descobert que sí que s'havia fet la pel·lícula, però que va tenir un èxit zero.
Quina pel·lícula s'havia fet?
Ara no...
Ah, vale, no me'n sacades aquesta.
No, aquesta no. Vull dir, a vegades llibres aquells que llegeixes i que dius, mira, això podria ser... Mm-hmm. S'han fet en pel·lícula. Ara, potser s'ha fet a Alemanya i no ha tingut una repercussió ni allà dintre mateix, i molt menys exportada.
És que a vegades, per portar un llibre a una pel·lícula i fer-ho amb cara i ulls, es necessiten clars.
Sí, vas fer una pel·lícula que no surt d'un llibre també, però sí.
Però vull dir que es necessita invertir-hi una certa quantitat d'això, però precisament per fer una bona adaptació, perquè els personatges siguin els adequats, buscar els actors adients per poder fer aquella pel·lícula, a vegades no es poden pagar o no s'escolleixen bé o el que sigui, no s'ambienta bé, l'ambientació també és molt important, i llavors fracassa la pel·lícula o passa sin pena ni glòria.
No, i suposo que pel·lícules de ciència-ficció o pel·lícules de llibres de fantasia, doncs, fer tots aquells decorats ara perquè hi ha els ordenadors i encara que segueixen costant moltíssims diners, però bueno, tens una gent sentada en un taulell que dissenya unes maquetes i unes coses, després les passa a l'ordenador, però hi ha llibres que, clar, quan algú se'ls llegeix li poden agradar molt, però dir això, portar-ho al cine és
catastròfic, no?
És catastròfic, sí. O sigui, necessito una quantitat de recursos al·lucinant. El Senyor dels Anells, vaig pensar, n'hi ha una, però mira, se n'han sortit força bé.
Perquè hi havia molts calés.
Hi havia molts calés.
En canvi, hi ha altres, el llibre aquest, com es diu, el del Código da Vinci, que quan llegeixes el llibre dius, aviam quan triga a sortir la pel·lícula, perquè ja veus que això serà i que te la matxacaran per tot arreu, vull dir, ja ho veus. Vull dir que són pel·lícules...
Una altra pel·lícula que trobo que li falta metratge.
Jo no he llegit el llibre i no he vist la pel·lícula, bàsicament perquè sóc d'aquelles persones que quan un llibre comença a tindre un excés de ressò o quan, que això em nego a llegir-me, dic, o sigui, si tanta gent se'l compra i fins i tot gent que jo sé que no es llegeix un llibre en la seva vida es llegeix aquest, vol dir que mal senyal, que el llibre molt ben escrit no està, o que, no, perquè a gent que no li agrada llegir i que és incapaç de posar-se a llegir un paràgraf sencer sense diàlegs o sense o una descripció, i dius, no, per favor, quin rotllo patatero, i si llegeix aquest vol dir que...
Aquest va ser per tota la polèmica que va portar amb l'Iglesia i tota aquesta història que la gent li ha picat de llegir-se.
Però hi ha, si mires una llibreria, n'hi ha milers de llibres, bueno, milers, hi ha desenes de llibres d'aquests ara.
Sí, ah, sí. Bueno, sí,
ara hi ha abans, jo diria que igual hi ha abans, però...
A peor,
Ja, clar, cadascun pitjor.
Aquest tenia, el llibre anterior no es va fer pel·lícula. No me'n recordo com es deia.
Àngels i dimonis.
No, aquest no era posterior?
No. Era anterior. El que passa és que no se l'havia llegit ningú.
En vista de l'èxit d'això el van treure i molta gent el va comprar.
Sí.
Clar, pensava que era...
Tu el tens a casa.
L'he llegit un cop i no penso fer-ho més.
Hussein era un home ben plantat. Moreno, amb els ulls molt grossos i de faccions pronunciades, resulta atractiu malgrat la brutícia que l'envolta. En certa manera, recorda el Vittorio Gassman de jovenet. La gran diferència és que en Hussein ha viscut tota la seva vida al Iemen i no coneix gaire res del món exterior. No parla altra llengua que l'àrab, però tot i això es fa comprendre gràcies a la seva expressivitat amb les mans. Si volgués, podria tenir amors amb les turistes, però no sembla gaire interessat en intentar-ho. Ja en té prou amb les seves dues dones i amb el reguitzell de fills que ha d'alimentar. Treballa de xòfer per una agència de viatges i així pot conèixer altres realitats diferents de la seva. Fa un any era conductor d'un dels cotxes que recorria el país amb un grup d'estrangers. Dins d'aquest grup hi viatjava en Jesús, basc, d'uns 40 anys i aficionat a la bona cuina. Immediatament els dos homes van congeniar.
Heu sentit un fragment del relat Hussein, la gran partida de dominó, de Nut. No hem obtingut el nom real d'aquest relataire. Continuem una miqueta més amb aquesta xerrada cinematogràfica i passarem a fer la part final del programa. No us venen al cap altres llibres que us sorprengui molt que no hagin estat portats al cinema, no perquè demanin molts recursos, sinó perquè dius, ostres, és una història fàcilment... També hi ha llibres, també és cert, que sorprèn que els hagin portat al cinema. Mm. Vull dir, aquell famós llibre que és La insoportable levedad del ser i la seva pel·lícula, que no sé què és més avorrit.
Sí, Kundera, no? No era del Milan Kundera?
Em sembla que sí, que és el Milan Kundera, que a mi el llibre em va costar molt, vaig llegir-lo a ràfegues, a trossos, vaig llegir la pel·lícula, la van donar un dia per la tele, vaig veure i vaig dir, entenc per què han tardat tant a treure-la, perquè és que costa tant pràcticament com el llibre i a vegades penses com és que han fet una pel·lícula.
Un llibre d'aquests va ser manuscrit allà en Zaragoza, no es va fer en pel·lícula, es va fer en sèrie a la tele, es va fer en dos o tres episodis a la tele espanyola, em va sorprendre molt a l'època encara de Franco, eh? Uh-huh. Em va agradar molt aquella pel·lícula, diguem-ho així, i després vaig buscar el llibre, em va costar, però el vaig trobar i és tan inexplicable com la pel·lícula, vull dir, també una mica això. De totes maneres, el llibre em va agradar força, eh? Molt inconexa tot ell, però té molta gràcia. Però vaig llegir el llibre gràcies a haver vist aquesta...
Ha vist el llibre.
El llibre, a la pel·lícula.
A mi que m'havia estranyat que no l'haguessin fet, però ja l'han fet. Era els Borja. I quan vaig llegir els Borja del Mario Puzo, vaig pensar... Ostres, que raro que no la facin en pel·lícula i d'això. Després vaig llegir que hi havia el projecte però que no tenien qui
financés
la pel·lícula i tal. I al final s'ha portat, però no l'he vista, no sé si l'adaptació és gaire bona.
De fet, els Borgia, jo vaig llegir en una revista això, que inicialment havia de ser una minissèrie de televisió de dos o tres capítols, però es veu que quan els productors van veure que es disparava tantíssim el pressupost i tot costava tant, van dir que res de fer-lo per la tele, que aquí la gent havia de pagar per veure-ho. I van treure-ho amb el cine, o sigui que potser no, jo no he vist la pel·lícula tampoc, però potser no, s'aprecia la...
No he anat a veure-la encara, però tinc ganes de veure-la per veure a veure què hem fet.
En què m'han convertit. De fet, hi ha una sèrie d'autors que, bueno, hem anomenat Mario Puzo, hem anomenat altres autors que surten, que hi ha com tendència a fer-ne les pel·lícules, no? De fet, no sé si he vist una pel·lícula, no està basada en un llibre, però parla del món del cinema i surten trossos de literatura que es diu The Player, que es van traduir com El juego de Hollywood, de Robert Altman amb el Tim Robbins, que és un dintre d'una productora de cine és l'encarregat de buscar els guionistes i de fer contactes amb els guionistes. Llavors hi ha una escena en què estan parlant de nous projectes i algú comenta, ah, diu, per cert, el dia tal el Tom Wolfe, el de la Fuera de les Vanitats, presenta el nou llibre i ell diu, vale, diu, porta, quan vagis cap allà porta $1 milió i li fes l'oferta. Diu, si encara no l'hem llegit, diu, és igual. No, diu, és un autor conegut, és un autor famós, per tant, pagues, encara que el llibre pot ser un autèntic desastre, però hi ha autors que tenen això, que la gent ja els agafa directament i els hi fa pel·lícula.
Els autors de novel·les de misteri i tot això tenen molts punts de que...
Sí.
De que les novel·les vagin al cinema.
O una mica aventures així tipus d'en mitja, coses d'aquestes, o d'en moderna.
Jo vaig llegir la del el Io mato del Mario Faletti, me la vaig llegir perquè vaig sentir que la portarien al cinema.
I l'han portat al cinema?
No, de moment no. No, perquè tenia que ser el projecte d'aquest any del David Cronenberg i no s'ha tirat per una altra banda. I llavors no l'han feta. Però veus, aquesta és una de les que el dia que la fagin crec que pot funcionar molt bé com a pel·lícula.
Us en recordeu, comentant una mica el que deies abans, de si me'n recordava d'alguna pel·lícula, d'algun llibre que haguessin fet pel·lícula però que no hagués tingut cap transcendència? Mm-hmm. Us en recordeu d'un llibre que en el seu moment va tenir molt èxit, va ser molt parlat, que es deia El Perfume?
Sí.
Ai, la pel·lícula no l'han estrenat encara, no?
Aquesta pel·lícula existeix des de fa anys.
Però si n'estan fent una que l'estaven robant a Barcelona fa relativament poc, que sortia el Dustin Hoffman... Sí.
Pues hi ha una versió, em sembla que és alemanya, em sembla que és alemanya, que ja la van fer fa temps, però que no ha tingut, o almenys aquí no es va sentir parlar de res. I a mi em va sorprendre que d'aquest llibre no s'hagués fet pel·lícula, perquè dius, dona de sí, no?
Sí, dona.
Igual que El Médico de Noah Gordon.
No s'ha fet pel·lícula tampoc, El Médico.
Que jo sàpiga, no.
No.
Que jo sàpiga.
És un llibre amb multivendes també.
Exacte, vull dir que és un llibre que és fàcil de portar al cine i segur que, és, que té tirada, que té, la gent l'aniria a veure.
I tant. I tant, i tant.
O Els Pilars de la Terra, qui no se l'ha llegit. Llavors dius, escolta'm, Això saps que és un èxit segur.
Pràcticament segur. Només
canvies quatre coses i la gent te l'anirà a veure.
Però aquests són cars d'ambientació, també, i d'això.
Sí, però actualment...
Bueno, sí.
Si el llibre ha tingut èxit, imagina la pel·lícula.
Clar, exacte, és pràcticament proporcional, quasi sempre és. Com a mínim tens assegurats la majoria de gent que és fanàtica del llibre que s'anirà a veure la pel·lícula.
Després hi ha una altra cosa que no hem parlat, que són pel·lícules basades en obres de teatre.
Sí, però jo potser, clar, però, és que veure, com que dediquem un dia a parlar del teatre,
potser
convindria, perquè clar, el Shakespeare ha estat portat moltíssimes vegades al cinema també, bueno, n'hi ha molts, sí, però jo crec que potser hi podríem dedicar un dia especial al teatre i ens ja parlarem.
Jo tampoc he parlat de res d'adaptacions de còmics a cinema, perquè he pensat que també parlaríem de còmics, no?
Sí, jo que sóc un gran, no havia sigut de petit, tenia caixes de Spider-Mans i X-Men i tot això, s'han estat tots portats al cine i altres còmics de més renom, no? Potser, però ningú s'ha atrevit a portar mai a Moebius els còmics de Moebius al cine. Perquè com
en
ho
canvi,
fas?
En canvi Astèrix sí.
Sí, i jo diria que amb un èxit de taquilla molt alt, perquè és la pel·lícula més vista de la història de França, per la primera part, però jo quan la vaig veure la pel·lícula vaig ser insuportable. Sí, el Jared per dir vestit d'Obèlix no em va colar ni de cap.
És que era per francesos aquesta pel·lícula.
Sí, feta per francesos i dedicada a francesos. Sí, sí.
De totes maneres, jo no sé quina tenia la meva filla en vídeo i l'havia vist algun cop, l'havia anat... Un dia la vaig veure sencera, perquè sempre la veies a trossos i dius, aviam, té molta amiga, eh?
Quina? És a dir, no sé quina...
Una que tenen que passar diverses proves, no sé quina...
De l'Astèrix?
Sí, de l'Astèrix.
Ah, però estàs parlant de les pel·lícules de dibuixos animats.
Les 12 proves, exacte. Sí.
Però estàs parlant de la versió de dibuixos animats de l'Astèrix.
Ah, potser sí, tens raó.
Clar,
sí.
No, s'han fet dues versions en pel·lícula, que és la primera, que és el Galo, i la segona, que és Astèrix i Cleopatra, em sembla, sí. Però no...
Sí, correcte.
Però no s'ha fet una...
Sí, l'he vist per la tele, Molt surrealista.
Bueno, haurem de deixar de moment aquesta tertúlia cinematogràfica, igual que amb el tema de poesia que ens hem quedat curts, amb aquest també ens hi hem quedat i potser més endavant li dedicaríem una segona part. Fem ara un recordatori dels premis literaris i concursos que acaben al fi de termini a partir de la setmana que ve.
El 13 de novembre finalitza el termini per presentar-se el 5è Premi Lambda, de narrativa breu, convocat pel casal Lambda, amb la col·laboració de la llibreria Antinous. Han de ser narracions breus, de temàtica gai o lèsbica, de 5 a 10 pàgines, dotada amb 500 euros i possibilitat de publicació. El 5è Premi Lambda de poesia, per la seva banda, ha de comptar amb una extensió de 50 a 100 versos i té el mateix premi que la de modalitat de narrativa.
El dia 15 acaba el 12è Premi Literari Terra de Fang, de prosa, convocat per l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Deltebre. Ha de tenir una extensió de 10 a 20 folis i està dotat amb 600 euros. La modalitat de poesia dels Premis Terra de Fang ha de tenir una extensió de 8 a 12 poemes o, en tot cas, de 80 a 120 versos i també està dotat amb 600 euros.
El dia 17 de novembre és l'últim per presentar-se al tercer concurs de poesia i narrativa Somnis Daurats de Tardor, convocat per l'Associació de Veïns i Veïnes de la barriada Saldes Plaça de Catalunya a Manresa. Ha de tindre la versió de la narrativa ha de tindre una extensió de 3 a 5 pàgines i està dotat amb trofeus acreditatius com a premi. El mateix concurs amb la versió de poesia ha de tenir una extensió de 80 versos com a màxim.
També el dia 17 de novembre finalitza l'11è concurs literari de narració lliure i poesia per a gent gran, Premi La Veu, per a pensionistes majors de 50 anys, convocat per l'Associació de Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Lleida i Comarques. En la modalitat de prosa està dotat amb un primer premi de 300 euros i l'extensió no pot superar les 3 pàgines. En la de poesia, el mateix premi per obres no més llargues de 40 versos.
El 19 de novembre s'acaba el tercer concurs poètic de Nadales, que convoca poesia viva d'Igualada. Ha de tenir un màxim de 32 versos i el premi consta de 150 euros i un trofeu.
L'Escriptoteca, a Ona Codinenca, al 107.2 de la FM.
La relació que va establir-se amb la Sophie no tenia promeses ni paraules tendres. Es limitaven a trobar-se per passar-s'ho bé, amb una mena de codi no escrit en el que cadascú respectava l'altre i no feia més demanda que allò existent. Així, moltes nits, ell no es quedava a dormir a la 207, o ella marxava abans del matí de la 206, com si el fet de dormir-se junts, massa sovint, comportés un grau de compromís que vulnerava aquell pacte no parlat en veu alta. Més exemples d'aquella actitud eren que, si alguna nit un dels dos muntava sortida sense l'altre, no s'ho recriminaven. I, de fet, acabaren no preguntant tampoc. En Dedé corregia el llibre davant de la Sophie, però no li ensenyava ni una frase. I ella marxava a la feina i tornava quan podia o volia, sabent que ell no estaria esperant i després no s'enllotgeria. El marxant d'art, malgrat que a finals de novembre i començaments de desembre inicia el costum d'enviar una remesa de clavellines rosades a la Sophie dos o tres cops per setmana, no sortia a les converses. I encara que la Genevieve es presentés algun dia per sorpresa, cosa que degut a la manca de resposta de les trucades va passar a fer més sovint que mai, tampoc se'n parlava. Només amb les mirades i amb l'actitud, ambdós havien traçat una pantalla transparent que impedia sobrepassar els límits de la implicació.
Aquest ha estat un fragment del relat Tres tristos tigres de Martí Ramós, conegut a la pàgina de relats com a Biel Martí. El concurs de la setmana passada no ha tingut cap encertant. No és la primera vegada que ens passa, és la segona. I no sabem si és perquè la gent no ens va escoltar o perquè la gent doncs, no ho sabia. El personatge que vam presentar era el personatge de Sidney Orr, protagonista de La nit de l'oracle, de Paul Auster. Escolteu ara la veu de la Cristina al concurs d'aquesta setmana, en què ja sabeu, heu d'encertar també el personatge i el llibre i el seu autor. El que sí que us diem és que hem acabat el primer plaç del concurs amb una persona, l'Àngels Torres, que és la guanyadora del nostre primer concurs. N'obrim un altre ara fins al desembre. L'Àngels Torres tindrà un petit dot de llibres que li farem arribar posant-se en contacte amb ella per mail. Passem ara al nou concurs.
Si hem de fer cas del que diuen d'ell, només néixer, no caldria que seguíssim llegint. Va néixer per ser penjat, afirmen. Però ell, fill bastard, se'n va sortint i té èxit amb les noies. Va fent en quant a solvència econòmica i els merders en què es fica. Lluny d'embolics còmics o de tragèdies. Lluny d'aventures de pirates o arqueòlegs. Reflecteixen clarament la seva condició social i la dels temps en què li ha tocat viure.
Per respondre, ja ho sabeu, a través del nostre mail escriptoteca@gmail.com. Abans d'agafar la recta final del programa d'avui, encara ens queden 5 minuts, fem com cada dimecres la nostra breu efemèrides literària del que ha passat aquesta última setmana.
1 de novembre, 1903, mor Theodor Mommsen, historiador alemany Premi Nobel de Literatura el 1902. El mateix dia 1907 mor l'escriptor francès Alfred Jarry, autor de Ubu Cornut o Instruccions per construcció de la màquina del temps.
El 2 de novembre de 1911 neix Odysseus Elitis, poeta grec, Premi Nobel de Literatura el 1979. El mateix dia de l'any 1950 mor Bernard Shaw, dramaturg i periodista irlandès, Premi Nobel de Literatura el 1925. I també el mateix dia del 1975 mor Pier Paolo Pasolini, director de cine, novel·lista i poeta italià.
El 5 de novembre de 1963 mor el poeta espanyol Luis Cernuda i el 5 de novembre de 1888 neix Catherine Mansfield, l'escriptora neozelandesa, autora de Festa al Jardí, Ma Parker, per posar algun exemple.
El 7 de novembre de 1913 neix Albert Camus, escriptor francès, Premi Nobel de Literatura el 1957, autor del mite de Sísif i la peste, traduïda també com Les rates malaltes, entre altres. El 7 de novembre de 1920 neix l'escriptor català de narrativa i poeta Juan Perucho.
El 8 de novembre de 1847 neix l'escriptor holandès Bram Stoker, autor de Dràcula, entre d'altres. El 8 de novembre, també, del 1953, mor Ivan Bunin, escriptor rus, Premi Nobel de Literatura l'any 1933. I del mateix dia, l'any 1990, mor l'escriptor britànic Lawrence Darrell, autor del Quartet d'Alexandria i Nunquam, entre d'altres obres.
Una petita fe de rates, el 5 de novembre de 1888 no va néixer Catherine Mansfield, això ha sigut una errada meva del corta i pega. I dir-vos també que la cançó que no ho hem dit i ho hem de dir, la cançó que heu sentit a la meitat del programa, és la cançó All Over the World del grup The Pixies. Ens queda una miqueta més de temps, no sé si la Cristina o el Joan volen acabar de perfilar el tema de literatura i de cinema. Ja sabeu que si algú del que ens escolta vol opinar, vol queixar-se o vol dir alguna cosa, ho pot fer a través del nostre correu electrònic, que hem dit abans, escriptoteca@gmail.com, i o fent suggerències sobre aquest mateix tema i que les direm en antena el dia següent. No sé.
Tinc més pel·lícules que d'això que havíem comentat. El talento de Mr. Ripley, que havíem comentat també quan vam fer la novel·la negra de la Patricia Highsmith, que em sembla que tenia també més llibres que s'havien fet en pel·lícula.
De fet, el Francisco va fer un parell de, no? L'Estranja en un tren també és de Patricia Highsmith.
L'Estranja en un tren, sí. també ho era, sí. Després també tenia adaptacions de altres novel·les que també havíem comentat aquí. Quan vam fer la literatura sud-americana vam parlar de Crònica d'una mort anunciada de Gabriel García Márquez, que també es va portar al cinema. Bastant bé.
Acceptable.
I després també s'havia portat també el mateix d'això, Com agua para chocolate, que havíem dit a la Laura Esquivel.
Sí. Molt bona pel·lícula. El llibre no l'he llegit, però la pel·lícula em va agradar moltíssim. Sí,
el també. Llibre és molt bo. I després, què més tinc? Tinc la mandolina del Capitán Corelli, d'en Luis Bernier.
Jo és que, partint d'incís, només perquè la gent sàpiga els meus gustos cinematogràfics, quan vaig veure el tràiler del Nicolas Cage i de la Penélope Cruz, a qui no suporto de cap de les maneres, vaig dir, no aniré a veure.
Bueno,
no, ni ho anirà
a veure. Veus, aquest és un dels casos en què jo no sé el que va llegir el llibre, com es va imaginar els personatges, però des de luego no s'assembla al Nicolas Cage ni s'assembla a la Penélope Cruz.
Bueno, segur que aleshores és una mica millor. Acabem aquí, ara sí, ens queda només un minutet. Esperem la vostra participació a través del nostre correu electrònic escriptoteca@gmail.com. Us hem parlat el Joan i la Cristina a la taula, el Toño darrere dels vidres i el Martí. Fins la setmana que ve, que parlarem de teatre. Think twice.